A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí, ho comentava en Vicenç fa un momentet, aquest proper dimecres començarà doncs, un esdeveniment important aquí a Sitges relacionat amb el ballet clàssic, el primer concurs internacional de ballet clàssic Sitges 2009, un esdeveniment que, com deia en Vicenç, acollirà amb nombrosos ballarins i especialment a joves promeses doncs, que vindran aquí a mostrar la seva manera de fer. Qui organitza això, qui està al darrere d'aquesta organització, la directora del concurs, de fet, és la Lolita Vilalta, i la Lolita la tenim aquí, suposem que molt enfeinada, però ja disposada que això comenci. Lolita, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per venir, primer de tot.
A vosaltres per convidar-me.
I a veure... comencem una miqueta posant les bases. Què és o què vol ser aquest concurs internacional de ballet clàssic de Sitges?
Aquest concurs n'és per una gran necessitat. Catalunya no tenia cap concurs. No existien els concursos de ballet a Catalunya. N'hi ha a tot arreu, menys aquí. I es va decidir posar fil a l'agulla per diverses coses. La necessitat de recolzament del ballet clàssic a Catalunya i la necessitat que tenen tots els estudiants de ballet per poder continuar la seva carrera. Són la part econòmica i també el relleu i la rellevància que és el poder arribar a ser ballarí.
Uh-huh. El ballet és una de les arts.
És l'única art amb moviment irrepetible. Perquè cada vegada que un ballarí balla no es repeteix mai de la mateixa manera l'escena, ni la part artística, teatral, ni tampoc tècnicament.
Uh-huh. El ballet és un art que de petit, o sobretot de petita, moltes nenes practiquen, però que després, per una cosa o per una altra, s'abandona?
No s'abandona. Es necessita un perfil molt especial per ser ballarí clàssic. Uh-huh. Es necessita un talent tant artístic com físic, donat per la natura ja genètica familiar, cosa que també es pot modificar aquesta forma física, genètica, física, amb molt d'esforç i molt de treball. I quan s'arriba a aquest punt, esforç i treball, pues, manca la voluntat, perquè actualment això de la voluntat de fer coses ha quedat com una miqueta despresa de la gent jove. Uh-huh. Les coses amb poc esforç, passar-s'ho bé, la vida és curta, hem de passar-nos-ho molt bé, inclusiu de vegades quan deixen els nens a col·legi, et sento, passa-t'ho bé, i a mi em deien, comporta't bé, estudia, estigues atent, perquè això serà el teu futur. Ara és sempre, passa-t'ho bé.
D'acord, és a dir que ja partim d'una base social, no hem arribat encara a les institucions, partim d'una base social que ja és problemàtica, que és aquesta sensació que des de casa fins i tot doncs no es dona aquesta importància a l'esforç.
Potser no es dona importància a l'esforç o no es mesura la força de les paraules. Jo recordo una conferència d'un filòsof i gran mestre, el senyor Emilio Lledó, que ell sempre parla de la força que té una paraula. Si posem passa-t'ho bé quan vas a jugar al parc o te'n vas al cinema, aquesta paraula té la connotació precisa per aquell nen que encara està descobrint el món de les paraules i el que volen dir està correcte. Uh-huh. Però si aquest discurs el canviem, el nen queda com una miqueta, crec que atabalat, no?
D'acord, és a dir que de tota manera entenc jo que doncs, totes les nenes que van a ballet a tot el món van per passar-s'ho bé o haurien d'anar per passar-s'ho bé.
És que si tu vas a ballet i a tu t'agrada ballar,
tu passes bé.
Tu passaràs bé.
Correcte.
Però no és el discurs, sinó que és estigues atent, treballa, respecta el mestre, respecta en els teus companys.
Respecta les regles del joc.
Respecta les regles del joc.
I un cop les regles del joc respectades, un cop una persona pot tenir les capacitats físiques, genètiques, per poder desenvolupar aquesta activitat, una persona arriba a una determinada edat.
Sí, arriba a una determinada edat, que són entre els 12 i 14 anys, que a partir d'aquí ell pot entendre o començar a sentir que aquella forma d'expressar-se amb el seu cos el va cautivant i el va portant i demana per continuar els seus estudis d'una manera professional. D'una manera professional parlaríem de que el mínim d'hores que ha de fer un nen per arribar a ser bailarín diàries són comparatives amb els que fan gimnàsia deportiva o artística, com es diu ara. Un mínim són 3 hores, mínim. Si a la vegada ha d'adequar el seu cos perquè la seva genètica doncs, no ha sigut molt favorable amb ell, doncs arriben a ser 6 hores diàries, que és el gest que tu m'has fet ara amb la teva cara ha sigut de carai, no t'ho pensis, els nens de la Masia estan moltes hores treballant i ningú fa aquest gest, ho troba normal. Els que fan gimnàsia deportiva també fan tantes hores i es troba normal. Els que juguen a bàsquet també s'hi passen moltes hores. El que passa que el món de la dansa està totalment desconegut per tothom. I a partir d'aquí és on el discurs, a partir d'aquest concurs de Sitges, tindria que començar a ser una plataforma. Una plataforma tant de desenvolupament de carrera dels participants com el que es faran les xerrades a les taules rodones. I concretament la que es farà al Melià Sitges aquest dissabte a les 5:30 de la tarda, on es parlarà del present i el futur del ballet a Catalunya. I hi ha ponents importantíssims, com la senyora Guillermina Coll, exdirectora de l'Institut del Teatre i que ara està al front de It Dance. El senyor Elías García, que és un català, que està treballant a una escola privada que es diu Il Valletto a Itàlia. També estarà dintre d'aquesta taula rodona la senyora Tamara Rojo, que ens parlarà de tots els projectes que s'ha fet pel futur del ballet aquí a Espanya. També estarà la senyora Ángeles Lacalle, que actualment és mestra de ballet clàssic a la companyia de contemporani del senyor Sege Laberg. I també tindrem la guia d'aquesta taula pel senyor Xavier Vagà, que serà el comissari, que ell coneix molt bé el perfil de Catalunya, és emigrant a Madrid, coneix bé el perfil aquí.
Ja és una mala cosa, això. Mala cosa no pel fet de Madrid, sinó pel fet d'haver d'emigrar, no?
Doncs sí, perquè ell va ser el fundador de l'Associació de Professionals de la Dansa aquí a Catalunya i al final va dir igual me'n vaig a Madrid, que tota la part aquesta de cultura em sentiré més recolzat.
Això és gros, ja comencem. A veure, ja que ens ho ha posat una mica en safata la Lolita Vilalta, La taula rodona porta per títol el present i el futur de la dansa a Catalunya. Quin és el present i quin creu que és el futur de la dansa a Catalunya?
És complexa aquesta pregunta de contestar. El present de la dansa a Catalunya, si ho parlem com a genèric, i vist des de les portes de fora, és genial. Si parlem del ballet clàssic, que és el que ens comporta la base de tot tipus de dansa, direm que està una miqueta malalt, desfavorit, no sé quins adjectius posar-li, però m'entristeix tal com estem ara.
És a dir, la dansa com a dansa no està malament, sinó, diguem, la mare de la dansa estaria...
La mare de la dansa. La base, la base. La base està malmesa, malmesa, no perquè no hi hagin grans professionals i grans mestres, sinó perquè la difusió de la dansa, des de fa molts anys, que ha quedat el sac de la brossa. Els mitjans de difusió no hi han posat la seva presència, el no posar-hi la seva presència no arriba al format ben parlat a el que seria a les persones que llegeixen La Vanguardia o miren la televisió, s'ensenyen formats que no tenen res que veure amb la cultura, es fa un reality show de lo que és la dansa i de repent no sabem on estem. És com si d'un cop d'aire, què pensaria la gent si jo digués... per què no anem al museu del Prado o anem a l'escola Massana i diem tota la base de la pintura no existeix i com que tot això és molt antic, més val que despengem els quadres del Museu del Prado, de Murillo, Velázquez, Rembrandt, etc. Això és el que ha passat amb la dansa aquí a Catalunya. S'ha despenjat el que era abans, quan jo era molt joveneta, la capdavantera de tot el territori nacional. La gent venia a Barcelona per poder acabar la carrera a l'Institut del Teatre. No hi havia companyia de ballet enlloc d'Espanya, només aquí a Catalunya. D'això fa que jo tingui ús de raó uns 30 anys, 40 anys.
I què ha passat d'ençà?
D'ençà es va barrejar potser la política amb la cultura. Es va arribar a parlar de que el ballet clàssic era d'estil burgès i que la dansa contemporània que començava a emergir en aquells moments doncs era a l'abast del poble, o sigui, políticament d'esquerres. És molt trist que s'agafi un art i se li digui que és de dreta.
Se
l'etiqueti de dretes o esquerres. Bueno, això va passar en certs moments, desafortunadament per tots nosaltres.
I això va voler dir que es va deixar de programar?
Això va voler dir que es va deixar de parlar d'ella. Uh-huh. Inclusiu es va començar a parlar de que per la dansa contemporània no es necessitava el ballet clàssic. I això va ser una època, cosa que ara remarquem que molts d'aquests contemporanis d'aquella època que deien no al clàssic, actualment tenen mestres de ballet clàssic a les seves companyies pel sol fet de que si no s'avança i no poden estar, i sí que estan treballant fora d'Espanya, però el nivell és tan alt a fora que s'han de posar una miqueta en ordre, una miqueta tot plegat, per dir-ho d'una manera sense voler ofendre.
Una miqueta, pregunta de profà, el ballet clàssic hem entès que és la base necessària per desenvolupar-se fins i tot amb altres modalitats de la dansa.
Pues sí, és la base. pel contemporani, per la dansa jazz, hasta diria pel music hall.
Això és allò dels pintors, no? Que Miró, Picasso pintaven, eren extraordinaris dibuixants, malgrat que després van evolucionar cap a altres formes menys figuratives. Doncs això seria el mateix.
Jo diria perquè l'art té una evolució i ara tu m'has portat molt bé en aquesta situació. També la gent, per falta de cultura de dansa, que no és que sigui problema del nostre país, ha sigut problema de que en una època, quan intentava començar a emergir el ballet clàssic, va esclatar la nostra guerra i vam tindre veritables problemes per tirar endavant. Això és claríssim, teníem una guerra aquí i en aquella època que van vindre els ballets de Diaghilev, els ballarins russos, alguns es van quedar aquí, però molts també van passar a Amèrica i van formar l'American Ballet, van passar cap a Anglaterra i es va fer el Royal Ballet i nosaltres vam estar troncats d'aquesta possibilitat. I a l'acabar la guerra, pues, què es podia fer? Es va fer el que es podia. Hi havia la companyia del Teatre del Liceu, que també han dit que no ha existit mai, i continuàvem sent el cap de tota Espanya amb dansa, però no vam poder progressar. Després ja va vindre aquesta modernitat i tornant a agafar el fil de contemporaneïtat i política, etc. La qüestió és que s'ha tildat en el ballet clàssic o s'ha parlat d'alguna manera que el ballet clàssic és el Llac dels Cisnes i el Trencanous, que és el que veiem cada any. Sembla que no hi hagin més ballets, per tant, sembla com una miqueta pesat això del ballet clàssic. Hi ha molts ballets clàssics que poden ser Onegin, Carmen i molts d'altres, i només en veiem dos. I això seria la part del ballet clàssic de l'època romàntica. Tot això ha anat evolucionant fins als nostres dies, en els quals que tenim un ballet que es diu neoclàssic, que és el que tu em deies del Picasso evolucionat després d'haver tingut grans obres molt clàssiques, i el seu talent va evolucionar cap a la època contemporània. I aquesta evolució és la que no estem acostumats a veure aquí. D'acord. I seria molt interessant que la gent s'apropés a It Dance o al senyor, a la companyia del senyor David Campos, que ja posen aquestes pinzellades.
D'acord, seria un ballet clàssic contemporani, un ballet que se'n va més enllà de...
Exacte, que llavors molts en diuen neoclàssic i altres en diuen contemporani. Per exemple, Nacho Duato es diu que és un ballet contemporani, però tenen una base de clàssic meravellosa i aquesta gent és fantàstica. Què passa també? Contemporani, neoclàssic, evolutiu, jo diria que contemporani és tot allò que succeeix en el moment que està passant. Per tant, hi ha una evolució constant cap a la contemporaneïtat de l'art del ballet.
Aquesta evolució ens ha portat en el moment que estem ara, un moment en el qual gent d'aquí ha d'anar fora per sortir. Ens ho ha comentat la mateixa Lolita, doncs, que ara mateix tenim alguna companyia estable a Catalunya?
La única és la del David Campos. La companyia David Campos de Santa Coloma de Gramenet.
L'Institut del Teatre continua donant classes.
L'Institut del Teatre té It Dance, però ja forma part d'un estament de la Diputació. L'Institut del Teatre és una sede de la Diputació.
És a dir, aquesta gent jove, doncs, que parlàvem al principi, que té les qualitats, que té la capacitat d'esforçar-se, que té Un cop arriba a una determinada edat en la qual es pot professionalitzar, què fa?
Pues o entra a la ITANS, que és una companyia de postgrau de l'Institut del Teatre, entra a la companyia del David Campos, o se'n va a Madrid.
Se'n va a Madrid.
Se'n va a Madrid. Uh-huh. A Madrid hi ha la companyia del Víctor Ullate i la companyia de Nacho Duato, i també se'n pot audicionar per la companyia actualment de l'Àngel Corella, que està també molt a prop de Madrid, uh-huh. que està al centre d'Espanya.
Anava a dir, a Madrid tenen més sensibilitat que aquí ara?
Més sensibilitat no diria. Diria que a l'haver-hi una companyia nacional de ballet, hi ha hagut més apropament del públic.
D'acord.
I s'ha agafat una miqueta d'aprenentatge amb aquest tipus d'art des del públic, de saber apreciar aquest art. Hi han passat grans companyies per Madrid, cosa que ara al Liceu també ens fa una programació molt petita en dansa, perquè no interessa, segons ells, i llavors ho fan dansa un parell de cops a l'any, quan abans, quan jo era joveneta, hi havia una gran producció de dansa en el Liceu. Ara no interessa, tampoc.
Clar, això és el peix que el menja la cua. En la mesura que no hi hagi espectacles de dansa, difícilment el públic es podrà acostar a la dansa clàssica.
A tot tipus de dansa clàssica. Uh-huh. Dansa clàssica, dansa neoclàssica, i sí que tenim programació de contemporània a Barcelona, en el Mercat de les Flors, però de clàssic l'únic teatre que tenim important és el Liceu, i un parell o tres més, uh-huh. que ja fan ballet, però sempre el Trencanous i el Llac dels Cisnes.
I el Llac dels Cisnes.
És com si no en tinguessin cap més.
Anava a dir, fins aquí l'apartat del present i el futur. Segona part de la pregunta.
El futur seria aquests, els joves talents, que quan arriben a certa edat, doncs han de sortir a fora.
Anava a dir, aquests joves talents deuen tenir més mèrit que els joves talents, per exemple, de Centro Europa, de Rússia, que en el fons deuen tenir més estructures, no?
Pues sí. I no solament més talent, sinó que també a fora de les nostres fronteres són més apreciats, perquè tenim algo especial que no tenen els altres.
Caram.
Ballarins. I parlis amb directors de companyies, quan hi ha un espanyol, és un espanyol. Se'l mima i se'l cuida.
Caram.
I grans espanyols, cosa que tampoc se sap, són... caps de companyies, són primeríssims bailarins, etuals, estrelles, com per exemple Tamara Rojo, que estarà aquest diumenge aquí a Sitges per recolzar aquest projecte concurs i plataforma informativa sobre el ballet en el nostre territori, i però n'hi ha d'altres, com per exemple José Carlos Martínez, que és el primer ballarín de l'Òpera de París. És una de les catedrals de la dansa. Uh-huh. Està també Lucía Lacarra, que són coetànies amb estudis amb Tamara Rojo, i és una grandíssima ballarina, que està a l'Òpera de Múnic. Està Jesús Pastor, que ha sigut un gran bailarín i ha pogut estar a costat d'aquests grans bailarins en l'American Ballet. I com aquests, d'altres més petitets, com seria de Cos de Ball, Alba Sempere i Víctor Zarallo, que estan fent molt bona carrera. I com a ells n'hi ha moltíssims. I de primers bailarins n'hi ha molts més, però seria inacabable, i a poquet intentarem anar-los portant aquí Sitges.
Anava a dir, ens esteu fent una llista molt llarga. Això, clar, crida l'atenció que, tot i no haver sortida, tot i no haver públic, tot i no haver programació, tot i no haver gairebé companyies, tot i no haver tantes coses, déu-n'hi-do la gent que hi ha.
Són molts bailarins. Ara i fa 50 anys. A la primera taula rodona, que va ser la presentació del concurs internacional d'aquí Sitges, que es va fer en l'ESGAE a Barcelona
dijous passat,
hi havia el que em deien els dels primers emigrants, dels primers bailarins emigrants, primers bailarins com Emilio Altés, que actualment és un senyor que té 80 i que ja va tindre que emigrar, el senyor Joan Sánchez, que amb una mitjania més d'edat també va tindre que emigrar i va estar a Londres molts anys de primer bailarín, i la senyora Assumpció Aguader, que ella es va quedar en el Teatre del Liceu i era primera bailarina del Teatre del Liceu.
Ens esteu definint una disciplina nòmada, gairebé. Perquè la gent ha d'anar fora?
Bueno, és com el bàsquet o com el futbol. Som nòmades, les grans figures
també, sí,
es mouen.
Sí. Mirat així?
És que és així. És nòmada. El que és trist és que no tinguem companyia a Catalunya. Això sí que és trist, perquè fora d'Espanya, quan parles amb algun dels mestres que presenten els seus deixebles en aquest concurs, diuen: ah, però és que en Catalunya estàs molt bé con la cultura del ballet. I dius: ah, pues serà que no, que el que estem intentant és, des de Sitges, reivindicar que el ballet clàssic també existeix i que tot plegat es tindria que repartir una miqueta el que hi ha d'ajut per tothom.
Anava a dir, amb tota l'alineació que ens heu dit, probablement podríem fer una companyia.
Aquí a Espanya?
Aquí, o aquí a Catalunya?
Vindrien tots els grans bailarins, ho estan desitjant.
I per què no ha passat?
S'aclama. Potser perquè no és com segles passats, com el rei Sol, que era un mecenes. Hem perdut el mecenatge.
D'acord. Falta el suport econòmic.
Hem perdut el mecenatge. I ara es fa política cultural. O cultura de política, o política... No sé, és com una cosa molt complicada també pels polítics. És com dir, repartir, com fer, com gestionar,
perquè
etcètera.
El mecenatge, ja que hem entrat en aquest camp, el mecenatge és millor que sigui públic, és millor que sigui privat, ha de ser compartit. Com ha de ser aquest mecenatge?
La veritat és que sóc mestre de ballet, la política no l'entenc, i en el meu cas és simplement a reflectir que el ballet clàssic és la base i que aquesta base s'ha de tindre present.
D'acord, és a dir que més enllà d'això s'ha de fer alguna cosa, i aquesta cosa depèn d'altres instàncies que de moment aquesta cosa no l'estan fent. I no. la prova està en que hi ha gent vàlida que està rodant pel món que no té la possibilitat d'estar aquí, doncs, mostrant el seu art.
Pues sí. El senyor Corella va apuntar...
Va intentar-ho.
Aquí a Catalunya. Però abans d'ell, que ja no es recorda, va ser el senyor Víctor Ullate. Quan va sortir de la companyia de Béjar fa molts anys, també ho va intentar aquí a Catalunya.
I no hi va haver manera.
Pues la veritat és que no, i segurament em sentiré a dir: però no te'n dones compte que el ballet no interessa aquí a Catalunya? I diré, i jo podré contestar: I aquesta part de la cultura, què
sí,
en fem?
Però clar, si noms tan reconeguts i tan coneguts fora fins i tot del món del ballet com Ullate o com Corella no han reeixit en els seus projectes aquí...
Som raros?
No ho sé.
Pues jo tampoc. Perquè
és curiós.
Potser ja estem satisfets pensant que des de l'altre costat del que parlem, Catalunya, que seria el reste del país, es creuen que estem fantàstics.
D'acord.
I que som els millors, i els que tenim més subvencions, i els que funcionem millor.
Aquí hauríem potser d'introduir la pregunta. El públic, el ballet té públic?
Molt, sempre està ple.
D'acord.
No trobem entrades. Com volem anar al Liceu i ja ve una bona companyia, s'han exhaurit les entrades.
Probablement, perquè com se'n fan tan poques...
Pues sí. Llavors, clar, es diu que no hi ha públic de ballet. Bueno, hem de córrer per buscar les entrades. Quan es fa aquests ballets tan íntims, per dir-ho d'alguna manera, el Trencanous i el Llac dels Cisnes, tornem a repetir, en el Tívoli està ple.
Clar, a més són ballets, entenem que per al gran públic van bé, per entrar en aquest món van bé aquests ballets.
Pels nens petits. Mm-hmm. Però estaria molt bé que portessin... unes altres companyies.
D'acord.
Perquè també veiessin a diferents nivells. Quan es parla de Bolshoi o Kirov, tot i cap. No és el Bolshoi ni el Kirov que veiem a la seva seu. És interessant, és fantàstic que vinguin aquests ballets, perquè si no, no tindríem ni això, ni els nens els podríem mostrar aquest art, però necessitem algo més. Mm-hmm. Catalunya es mereix algo més.
Tamara Rojo surt entrevistada aquesta setmana a l'Eco de Sitges. L'Albert Roca li ha fet una entrevista i el titular és bastant definitori de fins i tot el que ens ha explicat fins ara la Lolita. El ballet és sobretot un art, després una mica d'exercici físic i fins i tot un estil de vida i una disciplina. Subscriu la Lolita aquesta afirmació?
Doncs sí.
Un art, no ho dubtarem, evidentment, i exercici físic... Cal fer-ne, perquè...
Cal fer-ne i està molt ben preparat.
I la part potser més grossa, més forta, un estil de vida i una disciplina.
Sí, i quan parlem amb disciplina, també la força d'aquesta paraula es fa com estranya, perquè la disciplina de vegades es confon amb disciplinari. I disciplina és tindre horaris, formes de menjar adequada, arribar a l'hora als puestos, ser constant amb el que fas, res més del que qualsevol persona humana ha de fer perquè la seva vida sigui productiva, ordenada i a la vegada tranquil·la i tingui l'espai aquest de passar-s'ho bé.
Uh-huh. Una disciplina que, per tant, parteix de l'autoconvenciment i no, diguem, de l'obligació.
No parteix. Cap part parteix de la obligació. Sempre parteix d'un ànima i d'una manera de ser.
Parlem de què passarà aquests dies?
Parlem.
Perquè fins ara hem estat divagant. Jo entenc que la conversa ha anat interessant perquè hem volgut contextualitzar una miqueta a on s'emmarca aquest concurs internacional de ballet clàssic. Però aquest concurs comença dimecres.
Doncs sí, el dimecres a les 9 del dematí.
Uh-huh. A veure.
En el centre de disseny. Uh-huh. Es farà una primera jornada en presència del jurat i els tindran seran convidats a mestres o acompanyants dels concursants. És un dia de portes obertes i d'ambientar-se amb l'espai.
D'acord. Perquè quants concursants hi ha?
Seleccionats?
Uh-huh.
29.
29. I aquests 29 mostraran les seves habilitats?
Aquests 29 competiran pels tres grans premis.
D'acord. Que són, hi ha categories? Com està estructurat?
Sí, hi ha dues categories. De 15 a 16 anys seria la categoria A i de 17 a 19, categoria B.
D'acord.
Els primers encara estan en procés de continuar els seus estudis i a partir entre 17 i 18 anys ja poden tindre la possibilitat d'audicionar si tenen nivell. Uh-huh. Audicionar per companyies o acabar els seus estudis amb escoles de companyia a l'estranger.
D'acord.
Per exemple, a l'escola de l'Stuttgart Ballet o l'escola del Royal Ballet, etcètera.
Uh-huh. Comentava Lolita, la primera jornada és de portes obertes, és a dir, que si algú està interessat en veure com funciona, tindrà en principi accés?
no tindrà accés, no podrà tindre accés, no perquè no vulguem, sinó perquè hi ha un espai determinat a grades. I sí que tindrà lliure accés als mestres que ja ho han demanat. Si ho poguéssim fer tot en el auditori Melià, sí que es faria obert al públic.
Evidentment
estem... Però no tenim les infraestructures necessàries, ni els mecenes, allò que parlàvem abans.
Aleshores, això comença dimecres, com continuarà, dijous, divendres?
El dia 5, ells aniran preparant totes les seves coreografies, tant de clàssic com de contemporani, perquè aquest concurs es centralitza amb el ballarí actual polivalent de clàssic, neoclàssic i contemporani, per poder estar a nivell dels concursants d'altres països, amb altres concursos, amb altres escoles, amb el reste del món. Els nois faran classe i prepararan les seves coreografies de repertori. El dia 5 el jurat ja comença a deliberar el que seria el seu potencial físic i el seu potencial tècnic dintre de lo que són les classes de ballet i classes de ballet contemporani. El dia 6 es farà la valoració artística de les coreografies tant de repertori clàssic com de contemporani. I el dia 7, el dia 6, molt important, es donarà a conèixer el resultat dels finalistes, els que passaran a la final. Els finalistes el dia 7 aniran a l'Auditori Melià per poder assajar les seves coreografies en l'espai on es farà la final,
la gala.
I els que no han passat a la final continuaran tinguent classes que ja es denominaran masterclass amb la mestra Àngeles Lacalle. Ells faran classe els de matí, el de matí del dissabte a les 10:30 del matí i el diumenge a les 10:30 del matí. A la vegada també ensajaran el dia 7 a la tarda amb els finalistes, perquè creiem lògic que el seu esforç ha sigut molt important i han de pujar a l'escenari a rebre l'aplaudiment del públic el dia de l'entrega de premis.
El dia 8, que seria el dia de la cloenda.
Són mereixedors d'estar a dalt de l'escenari. El dia 8 és el dia de la final, que serà a les 5 de la tarda al Melià. I a les 8:30 començarà la gala. La gala està dirigida a poder veure ballarins espanyols, grans ballarins i grans ballarins d'arreu. El jurat, en el moment que comença la gala, delibera i està preparat per quan s'acaba la gala d'estrelles, que ballarà Tamara Rojo del Royal Ballet, Lien Shen i del Ballet Nacional de Cuba, primer bailarín, junt amb Rommel Frometa, Jesús Pastor, ex solista de l'American Ballet, amb la primera bailarina Fernanda Oliveira del English National Ballet. També Tamomi Sato, que és la primera bailarina de l'Scottish Ballet, Víctor Zarayo, que és d'aquí al territori de casa nostra, també ballarín de l'Scottish Ballet, i que ens han preparat una coreografia al seu director Ashley Page, especial per aquesta gala. Alba Sampera i Rainer Kreinstenster, que també ens han preparat una coreografia especial per aquesta gala. Alba Sempere també és d'aquí, de la terra. I David Campos. David Campos, entranyable, gran director, gran mestre que tenim aquí a Catalunya, que ens regala una coreografia que ha fet especial per aquesta gala i s'estrenarà en aquesta gala.
D'acord. Aquesta gala, per accedir-hi, les entrades com funciona?
Tant la semifinal com... tant la final, que serà el diumenge a les 5, com la gala, que serà a les 8:30 en l'Hotel Melià, es poden aconseguir a través del Teleentrada de Caixa Catalunya.
D'acord.
Ens hauria agradat moltíssim, reitero, que no hagués tingut que pagar res per veure aquest esdeveniment, però ens falten els mecenes. I els mecenes serà tot aquell públic que s'acosti aquests dies, aquest dia tan important en el teatre.
A manca de patrocinadors, patrocinarà el públic.
Sí, i com no agrair a l'excel·lentíssim Ajuntament de Sitges, amb el senyor Jordi Baget, a Turisme, a Sitges Model 21, a Editorial Planeta i totes les empreses que ens han recolzat, Freixenet, també agrair a la Casa de la Danza de Logroño, que traslada una col·lecció de pintures, caricatures de bailarins, que gratuïtament s'exposarà en el hall de l'Hotel Melià.
D'acord.
Agrair moltíssim als bailarins per l'ajut que ens han prestat i com no a un jurat de primera categoria, al davant d'ells amb la senyora Cynthia Harvey, que era la parella a l'American Ballet del senyor Baryshnikov, Ashley Page, director de la companyia de l'Scottish Ballet, el senyor Elias García, del Balletto d'Itàlia, el senyor Arcadi Carbonell, catedràtic del Conservatori de Madrid, el senyor Lázaro Carreño, primer bailarín, ex-primer bailarín de Ballet Nacional de Cuba. Tots ells són sempre requerits a tots els grans concursos de tot el món.
I van.
No, i diem, i han vingut a Sitges.
I han vingut a Sitges.
I vindran a Sitges.
No li hem preguntat a la Lolita la feinada que deu haver estat muntar tot això.
Pues sí. Perdó, sí. Perquè a falta de mecenatge hem portat tot el que és la gestió d'aquest esdeveniment, taules rodones, concursants, hotels, avions, jurat, ballarins, mestres, premsa, etc, amb dues persones. Una és Vanessa Salrach, que és la cap de producció, cap de tot, i jo que he posat tota la il·lusió i les ganes de mostrar primer que Sitges era l'única art que li faltava a un nivell internacional com es mereix, necessitat de fer un ajut en els joves talents del nostre país, la necessitat de tindre un concurs a Catalunya que no en teníem cap.
De més fer-lo Sitges.
És que jo vaig apostar quan vaig vindre a Sitges com a petita ciutat cultural. Jo vaig vindre a Sitges amb moltíssima il·lusió per poder fer ballet a nivell internacional. Ho he intentat dues vegades. La primera va ser en el 1985, amb la primera Acadèmia Internacional aquí a Sitges, que va tindre 400 concursants, 400 alumnes d'arreu del món, i ara aquest concurs, a la vegada d'ajudar a tot aquell alumne de l'escola que ha volgut ser professional.
Doncs continuaríem parlant, però ho hem de deixar aquí perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. De tota manera, molt interessant. Sobretot, important, la gala. La gala que és aquest diumenge, la gala que serà doncs el recollit final de tota la feina que hauran fet aquests joves aspirants a ballarins. Que vingui la gent, sobretot, que vingui. I sobretot agrair-li també amb la Lolita la feinada i el fet que ha vingut. Lolita, moltíssimes gràcies, moltíssima sort en aquest primer concurs internacional de ballet clàssic Sitges 2009.
Moltes gràcies.
I a tots vostès, ho deixem. 5 minuts, notícies en Conradio. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.